La tecnologia social i útil. Tecnoesfera. Marta Palencia.
Benvinguts, habitants de la Tecnosfera. Què tal, com esteu? Amb els preparatius de Nadal, m'ho puc imaginar, sí. És el dia, és el que toca. Doncs preparar aquesta nit de Nadal, preparar pròpiament el dia de Nadal demà i en totes les posteriors festes. Nosaltres, com sempre, estem puntuals a la nostra cita, aquí a la Cadena Ser a Catalunya i per Andorra també, amb un programa que té el seu leitmotiv ideal, parlar de les noves tecnologies. I això ho fem amb molt de gust i amb molt de plaer. Com començo el programa? Doncs d'una forma que ens agrada, comentant-vos una cita. Avui, en aquest cas, d'un escriptor dels Estats Units, un escriptor molt popular de l'àmbit de la ciència-ficció, com és el Bruce Sterling, que deia el següent. Tecnoesfera. Acostumava a pensar que el ciberespai estava a 50 anys de distància. Allò que pensava que eren 50 anys, en realitat van ser només 10 anys. I allò que pensava que eren 10 anys, ja ha arribat. I no sóc conscient de tot això encara. Tot això és el que tindrem a la Tecnoesfera d'avui.
Sumari.
Avui hem començat amb una cita del Bruce Sterling, aquest escriptor, que deia una cosa molt certa, és veritat, tot passa molt, molt, molt ràpid. Doncs aquesta horeta de programa de ben segur que també passarà molt i molt i molt ràpida, perquè avui volem que ens doni temps de poder contactar amb tots els nostres col·laboradors, autèntics, jo diria, tecnòlegs, autèntics comunicadors, com són el Martí Manent, l'Enric Llopar, el David Bravo, Aitor Urraca, Raquel Díaz... Ja et dic, ho intentarem. Si el temps ens dona de sí, doncs amb tots ells us desitjarem unes bones festes. Et quedes amb nosaltres, oi?
Tecnoesfera. A la Cadena Ser. Actualitat.
Comencem la nostra Tecnoesfera, com sempre, fent un repàs de les notícies tecnològiques. Comencem comentant que l'empresa IBM, també coneguda com el gegant blau, ha fet públics recentment els avenços científics que vindran en els propers 5 anys, on destaquen el poder controlar els nostres ginys electrònics gràcies a la ment i a la capacitat d'autogenerar-nos la nostra pròpia energia. L'Institut Tecnològic de Massachusetts, també conegut com el MIT, ha anunciat que alliberarà la seva plataforma de formació online i que serà accessible des d'internet i per a tothom. Aquest nou campus acollirà més de 2.100 cursos seguits per més de 100 milions de persones a tot el món. El programador informàtic Pablo Soto, que va ser demandat per nombroses discogràfiques per la creació de programari per a compartir obres musicals, ha estat absolt després de 3 anys i mig en el procés judicial. Tot un revés per les discogràfiques, que li demanaven una multa de 13 milions d'euros. També us volem comentar que a pocs mesos que Apple presenti la tercera generació de la seva tableta iPad, Google ha anunciat que d'aquí a uns 6 mesos, aproximadament, presentarà la seva pròpia versió, on, suposadament, estarà fabricada per Motorola, companyia que recentment va ser comprada pel famós cercador. El príncep saudí Bin Talal, inversor d'algunes de les companyies més importants del món, ha comprat recentment una participació a la xarxa social Twitter per un valor de més de 230 milions d'euros, una aposta que farà aquesta xarxa social més forta, ja que està estudiant sortir a la borsa. Us comentem també que Radio Televisió Espanyola ha posat en marxa el seu servei d'emissions sobre el protocol anomenat HBBTV, un protocol que permet a consoles com la Xbox o bé la PlayStation o bé televisors intel·ligents tenir accés a tot el contingut multimèdia de la televisió estatal, un servei que, evidentment, es podria considerar com la televisió a la carta. La web bandaanxa.eu ha posat en evidència a institucions com la Moncloa, com el Ministeri de Cultura o bé com la SGAE per haver descarregat de forma il·legal música, jocs i programari de la xarxa. A aquesta web, a més, podem veure les IPs i quin contingut s'han descarregat, com ara el joc als Sims, el Sims 3 en concret, o bé l'últim disc dels Coldplay. El navegador de Google, anomenat Chrome, està imparable i si fa poc va deixar enrere el conegut Firefox, ara el que ha desbancat és el gegant de la navegació que era fins ara l'Internet Explorer, una fita històrica, ja que per primer cop el navegador de Microsoft cau en segona posició a la batalla dels navegadors. Parlem ara de cotxes, i és que fabricants de cotxes com ara Audi o BMW van presentar els seus últims avenços en conducció, on destacaríem els llums làsers, cotxes híbrids més sostenibles, d'altres que utilitzen una pila d'hidrogen com a combustible i una major integració amb els dispositius mòbils. I per últim, avui comentem que, ja sabeu que a la Tecnosfera tenim una especial devoció pel món de la robòtica, i la darrera notícia que us portem ve d'Indonèsia, on s'han celebrat les Olimpíades Internacionals en Robòtica amb el tema Robots que ajuden, on nens, a partir de 8 anys, participen amb les seves creacions en diferents competicions.
Tecnosfera. La tecnologia social i útil.
Un d'aquells llocs on realment sí que doncs, es nota, evidentment, que és Nadal, i es nota per la neu, per l'ambient, és Estocolm, per exemple. I ho dic perquè allà tenim el nostre company Dani Aragai. Dani, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, com estem?
Molt bé, contenta de rebre't. I jo deia que ja sé que estàs a punt de tornar cap a Barcelona, la nostra ciutat,
sí.
La teva ciutat, però evidentment Estocolm deu ser un d'aquells llocs macos, no?, de postal, amb la neu, no?, ben nadalenc,
sí.
No?
Sí, la veritat és que sí, és molt bonic. I precisament va nevar la setmana passada, cap de setmana,
sí.
I molt bé. I ara estaven tots els suecs una miqueta preocupats perquè
clar,
estaven patint
no nevava, no?
De tenir un Nadal sense neu. I no, doncs sembla que no.
Sembla que no.
Aguanta la neu.
Molt bé, serà un Nadal dels típics, que deia jo ara, que feia referència. Molt bé.
Sí.
Doncs, Dani, tenim ganes d'arrencar la Tecnosfera després d'haver fet aquest repàs per les notícies tecnològiques. Doncs que ens comentis tu alguna més, que també jo penso que és interessant i curiós, en certa forma.
Sí.
Per quina comencem?
Aviam, avui hi ha dues, dos per un.
Sí.
La primera us vull parlar on ja enllaçar una miqueta amb Suècia.
Sí.
I és que l'oficina de turisme del país ha obert un Twitter oficial, però qui portarà aquest compte de Twitter no serà doncs una persona encarregada per enviar Twitter, que la seva tasca només serà això, sinó que han més o menys contractat a 6 persones,
sí,
que s'encarregaran de portar aquest compte de Twitter. Entre aquestes persones hi ha 2 escriptors,
sí,
un fundador d'una agència de publicitat que a més té una granja, un capellà,
sí,
un professor,
sí,
i una camionera lesbiana.
Carai, per posar-li que el toque, no?
Sí,
sí, curiós. Sí.
I no, mira que no m'agraden els tòpics, però
sí,
és que sí, el punt final és una miqueta
punyetero. O sigui, són escollits per a tuitejar per un país sencer, no? En aquest cas per Suècia.
Sí, 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 ells tuitegen coses de Suècia. S'encarreguen de portar el compte oficial de l'Oficina de Turisme de Suècia.
És curiós, eh? Però bueno, està bé perquè podran donar diferents punts de vista, certament, no? Perquè, clar,
sí,
un sacerdot, una dona camionera que, a més, diu que és lesbiana, un granger, no?, un professor...
Sí.
Carai, sí, sí, doncs ben variadet.
Molt variat, molt variat, molt variat.
Així podran representar tots els valors d'aquest país, no?, de Suècia, i donar-lo a conèixer. Està bé, trobo que està bé.
Sí, sí, està molt bé.
Això està plantejat per alguna, o pensat prèviament per alguna agència de publicitat o alguna que es fes així?
No, no. És l'agència oficial de
l'agència govern.
De turisme, del govern.
Molt bé. Doncs ben curiosa, sí?
Sí, sí.
I una altra.
La segona notícia és que ens arriba de la Universitat de Bristol,
sí,
que els alumnes i uns professors han agafat 40 cançons dels últims 50 anys,
sí,
i han fet uns càlculs matemàtics i han arribat a una conclusió de que a través de certes melodies, ritmes, intensitats, poden generar cançons d'èxit. És a dir, tenen la fórmula matemàtica,
sí,
per generar èxits musicals, tots basats en aquesta història musical doncs, de 50 anys i 40 cançons per any.
Carai, o sigui, pensem que són científics de l'àmbit de la intel·ligència artificial, no?, a més.
Ah, sí, sí, sí.
Sí, d'aquesta Universitat de Bristol,
sí, sí, sí,
que són els que...
De Bristol.
Els que però això està, en allò que sempre et pregunto, en fase embrionària, diguéssim, o ja està,
sí, sí,
ja ho han començat...
No, no,
no. Estan
en fase embrionària, però...
Ho estan tantejant, no? Sí.
Sí, sí, ho estan tantejant i han trobat estan treballant amb la fórmula aquesta...
Sí.
I, doncs bé, no m'estranyaria que potser que algú vulgui comprar la patent d'aquest càlcul matemàtic per fer cançons d'èxit.
Clar, seria com un software, no? Per a crear això,
sí,
no?
Carai. Per crear música,
sí?
Però de música que
d'èxit.
Tingui èxit, èxit, èxit comercial.
Carai, bueno, ja anirem seguint també, aquesta me l'apunto perquè l'anem seguint, Dani.
Jo sí, que... l'anirem seguint.
Aviam. I escolta, m'ho has posat molt i molt bé al parlar de música, perquè sí, jo et pregunti ara, Dani, quina seria aquella cançó que tu clarament et situa en plena dalt? Tic-tac, tic-tac, tic-tac,
mira,
aquestes són Santa Nit.
Santa Nit, sí.
I interpretada per algú en concret o...?
No, per mi al piano, quan era petit.
Vale, no, per escoltar-la nosaltres ara, una estona. Vols que sigui aquesta o alguna altra?
No, qualsevol. Però tu m'has dit una de Nadal que em ve,
sí,
que recordo, doncs era quan jo era petit, tocava el piano,
sí,
i em feien tocar el Santa Nit.
Ah, vale, tu m'has dit una clàssica, doncs ara la compartim, una estoneta. Jo penso que això
perfecte
està bé. Ens unirà encara més tecnologia i música avui a la Tecnosfera. Doncs, Dani, un petó molt fort, bon viatge de tornada cap a Barcelona, i ens veiem i ens continuem parlant.
Molt bé.
Bones festes, Dani,
doncs,
un petó.
Igualment, molt bones festes a tu i a tots els oients.
Molt bé, fins aviat, Dani.
Adéu-siau. Fins aviat.
Adéu.
Adéu.
Tecnosfera.
En aquesta Tecnosfera contactem quincenalment amb una persona que en sap un món, també de tecnologia. Esta persona a la que me refiero es Aitor Urraca y la tengo ahora en línea. Aitor, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, contenta de recibirte. Decía yo en este caso en catalán que eres una persona que sabes mucho de tecnología. Aitor es el
director. Mucho tiempo.
Bueno, exacto, por estos lares, ¿no?
Estándolos, probándolos y disfrutándolos sobre todo.
Exacto, eso está muy bien descrito. Aitor Urraca, que es el director de la revista OnOff, y al cual yo le he pedido, Aitor, a ver si nos puedes dar una luz verde de algo que te haya llamado la atención positivamente del 2011 y una luz roja de algo que pues no te haya llamado tan positivamente la atención en este 2011. ¿Cómo lo ves?
Pues mira, precisamente son dos productos que se solapan.
¿Sí?
Se solapan porque digamos que uno ha ido poco a poco tapando al otro, ¿no?
Ajá.
Entonces, en el caso de la luz verde, que siempre es mejor empezar por lo
¿sí?
positivo,
¿sí?
En el caso de la luz verde lo que hemos visto es el despegue absoluto y total de los smartphones en general.
Ajá.
Que son, bueno, pues equipos de los que disfruta toda la ciudadanía, desde los más pobres a los más ricos, digamos.
¿Sí?
Y también, bueno, pues gracias un poco a veces a las promociones de las operadoras, pero que hacen que nuestro país sea uno de los mejores del mundo en este sentido, ¿no? Que estemos conectados a Internet y que usemos las redes sociales, etcétera.
Desde
etcétera,
nuestro teléfono inteligente, ¿no? Sí, sí.
Exactamente, de forma personalizada,
sí,
¿no? De forma personal, de forma independiente y desde cualquier lugar, ¿no?
Uh-huh.
Esto es algo que nos permite pues estar informados de lo que ocurre en todo nuestro país en todo momento.
Sí,
¿no?
Para mí es fantástico, ¿eh? Coincido contigo, perdona, Aitor, de que en el 2011 esto para mí también ha sido un gran despegue. Sí, sí, sí.
Los smartphones, y además la oferta es muy buena, porque mientras que durante un tiempo se limitó a unas pocas marcas o a unos pocos tipos de productos, ahora mismo vemos cómo se pelean pues los que son de BlackBerry, por supuesto, y todo lo que es el mundo de RIM, de que es el fabricante. Luego también pues tenemos ahora Nokia con Microsoft ahí dando batalla, ¿no?
Sí.
Pero también tenemos, por supuesto, todo el mundo de Apple y los iPhones y el incipiente y constante crecimiento del mundo de Android con el apoyo indiscutible de todo el mundo Google, ¿no?
Ajá, sí.
Entonces, claro, realmente uno pensaría hace tiempo que todo lo contrario, que se iba a poco unificar este mundo, y realmente vemos que la diversidad es buena en este caso porque nos ha permitido disfrutar de mejores precios, mejores aplicaciones y en muchos casos pues que sean gratuitas muchas de ellas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Para que animar un poquito el consumo y la adquisición del terminal, ¿no?
Ajá.
Pero esto en el fondo pues ha beneficiado lo que decimos, el desarrollo de una industria muy potente y que en nuestro país pues destaca sobre otros, ¿no? La verdad es que es interesante.
Hombre, y vale la pena recordar Barcelona como sede del Congreso de Telefonía Móvil, ¿eh? El Mobile World Congress, que
una gran cita.
Hace mucho de España, claro.
Y que hay que estar allí, desde luego,
exacto,
porque la verdad es que allí, con otra cita que hay en Estados Unidos anual también y otra que hay en Asia, son las tres mayores del mundo,
punteras,
indiscutibles, y seguramente la de Barcelona yo creo que es la más importante. O sea que,
chapó. Pa'lante, pa'lante. Bueno, vamos a la luz roja, la que quizás tiene un carácter, bueno, más crítico, pero constructivo siempre.
No, mira, la luz roja simplemente es para precisamente un producto que se ha visto arrastrado por el mundo de los smartphones y la facilidad de la adquisición de este tipo de producto, que son todos los dispositivos móviles de pantalla táctil, que en este caso serían incluso un poquito más grandes y de varios tamaños, que no han tenido el éxito que se preveía ni siquiera cuando nos vamos a tamaños de 5 o 7 pulgadas. Esto, bueno, pues evidentemente también el precio incide directamente porque hay que pagar el producto completo porque no hay subvención por parte de una operadora como que tengan los smartphones, pero al mismo tiempo es una pena, ¿no? Porque desde luego hay productos increíbles, estupendos y maravillosos en esta línea de diseño, como pueden ser pues productos de Samsung, de Philips, que son incluso pues con Android, que son casi un teléfono móvil y lo único que no tienen es la parte esa de telefonía, pero tú te conectas a internet, o sea, para una franja de edad y para un uso constante y cotidiano, la verdad es que es un producto muy interesante y sin embargo pues se ha quedado un poco atascado en gama de producto porque no hay muchos fabricantes ya en ese formato y bueno, pues el precio incide negativamente, ya te digo, en un producto que, sin embargo, pues de verdad, insisto, hay una franja de edad que hasta que tiene teléfono el chaval, sobre todo, pues desde luego es introducirle en el mundo del wifi y de las aplicaciones y del mundo conectado de una forma muy atractiva y muy divertida. Creo que es una alternativa a las consolas portátiles también, por supuesto, pues que son, además de tener videojuegos, pues son más creativas, ¿no? Tienen otro tipo de aplicaciones y otro tipo de usos, incluso que les pueden ayudar en los estudios, etcétera, etcétera. Pero insisto, es una pena sobre todo que haya tan poca variedad, tan poca gama de producto y que esto, bueno, pues vaya directamente en contra de este interés que yo le doy al equipo, que sin embargo, como digo, insisto, creo que es interesante.
Ajá. Muy bien, pues ahí queda eso, me ha gustado, como siempre, en este caso la luz roja, que siempre la hacéis de un carácter, es verdad, más reflexivo, está muy bien.
Van ligadas,
absolutamente, sí, sí.
Y sin embargo, se han canibalizado sin tener por qué, ¿no? Porque sería igual de interesante que existiesen los dos productos en el mercado y que hubiese una gama y una variedad de gas que hiciese otra vez beneficio para el usuario, con un poquito de guerra de precios que nunca está mal y también de prestaciones, ¿no? Pero bueno
ahí queda. Aitor, que te deseo unas felices fiestas y que...
A todos tus oyentes y a vosotros también.
Perfecto, y nos reencontramos dentro de muy poco en la Tecnosfera.
Ok.
Que vaya muy bien. Hasta pronto, Aitor.
Hasta luego, buenas tardes.
Chao.
Tecnosfera.
I el temps passa volant i la Raquel Díaz, del que s'encarrega, és de presentar-nos uns gadgets molt i molt curiosos. Avui, per on vols començar? Penso que té a veure alguna cosa amb la temperatura, no?
Sí, estava ha fet molt fred aquests dies i estava a casa a l'ordinador treballant en la meva habitació i anava pensant, ui, quin fred que estic passant, quin
fred. Has passat fred, sí.
Així que avui us he portat uns gadgets relacionats amb la temperatura.
Sí, és el que deia, no? Sí, sí, sí.
I molt continuistes amb l'última secció que vam fer així de coses que s'enduien a l'ordinador.
Exacte, a través del cable USB que es connecta al nostre portàtil o al PC, sí.
Així que ideals també per regalar i aquella gent que li agradi estar calenteta quan treballa a casa a l'ordinador.
Doncs comencem per on?
Què et sembla aquest primer? Curiós,
home,
eh?
Home, m'agrada, molt amorós,
sí, diria
jo.
Sí, és molt amorós.
És que clar, ho he vist i dic que parlarà d'algú de calent, de temperatura, alguna cosa, sí, sí, sí.
Són uns guants que s'escalfen per USB. Aleshores, tenen forma d'ossito,
sí.
Però n'hi ha de diversos tipus. La curiositat és que aquests guants tu te'ls poses i, clar, com que has de teclejar amb l'ordinador,
sí.
Els dits et queden com per fora.
Ah, perquè miqueta, jo anava a dir, no hi ha forma de dits aquí.
No hi ha forma de dits, ah. Perquè són com amb cap d'os. Aleshores, tenen un cable...
Sí.
I s'endollen a l'USB.
Uh-huh.
De manera que se t'escalfa pues, la part de les mans i et queden els ditets lliures per anar teclejant.
Ah, va bé, ara ho entenc.
Clar.
Clar, aquesta és la part de dalt. Sí, sí,
clar,
sí.
Només
sí.
És com si
molt
ens
bé.
Quedessin els dits lliures.
Molt bé.
Aleshores, em va fer molta gràcia perquè vaig pensar, si no es refreden les mans.
Sí.
He trobat diferents models. Aquest tenen forma d'os. Ja
sí.
Els nostres oients ja els penjarem a la web
sí,
al Facebook
tant,
perquè
Facebook.
Es puguin veure.
Uh-huh.
I n'he trobat altres també pues, amb més de llana. De llana, en forma de manopla o no tan raros com aquests que...
Aquest és genial, per la gent que som una miqueta fredolics, però jo també som una mica fredolica, doncs ideal, vas treballant per no tenir fred, et poses aquests guants, no?
I
que també s'endollen amb el cable
USB. Així de manera no hem de tenir un cable molt llarg que ha endollat a la corrent.
Ideal, molt xulo, sí, sí.
El següent.
Aquest és més de caràcter pràctic, no?
Sí, és molt pràctic.
Sí.
Per què? Perquè moltes hores estem a l'ordinador, per exemple, i ens agrada prendre te o cafè
sí.
O cafè amb llet i tenim el nostre termo, però a poc se'ns va refredant la beguda.
O sigui, és un termo.
He portat una tassa termo que s'escalfa també mitjançant un cable USB. Avui tot s'escalfa amb un USB.
Genial, això. Sí, sí, sí.
Aleshores, és com... Més o menys, jo diria que uns 250 mil·lilitres.
O sigui, és tassa termo, tens raó.
És una tassa termo,
sí.
Perquè porta aquí com el seu mànec i té un endoll que, bé, de fet, el que tenim aquí es connecta al cotxe, diguéssim, a l'endoll del cotxe
sí.
Per escalfar-lo, però també porta un cable USB per poder-ho connectar al nostre ordinador.
Ai, genial.
Així, quan veus que se't va refredant, el connectes i es torna a escalfar.
Sí, si has de fer un viatge llarg i tens, perquè és veritat, molts cotxes tenen per recolzar la tasseta o el got, si a més a més tens per endollar-ho, no?
Pues ara pel fred.
Un auxiliar.
I això també va bé per l'estiu, perquè com que és un termo, no l'endollem perquè s'escalfi, però també mantindrà la temperatura de begudes fredes quan sigui l'estiu.
Que bé, molt bé, sí, molt que... pràctic i ideal. També
I
és un...
És econòmic, perquè són només 11 euros.
Doncs pensar que seria més, sí.
No,
sí, sí.
És curiós, no?
Econòmic
si
i un
no.
Bon regal, eh? Sí, està molt bé.
I a l'últim que portem avui.
Que també és molt de temperatura, calent,
temperatura.
No? La sensació, sí, sí.
Això per l'estiu sí que no podrem fer servir. Són unes sabatilles que també s'escalfen per USB.
També?
Sí.
Però llavors, clar, o sigui, has d'entendre que només les pots portar quan estàs amb l'ordinador.
Sí.
O, bueno, bé, vas amb el teu portàtil amunt i avall.
Sí.
No és que incòmode, no?
No.
Si m'imagines, és que no, m'intento imaginar. Sabatilles endollat amb el cable...
A veure, jo per estar per casa normalment faig servir sabatilles.
Sí.
El que passa és que no s'escalfen.
Clar, no.
Però són sabatilles que, com veus aquí...
Ben abrigadetes.
Ja són abrigadetes.
Sí.
Vull
sí,
dir que
sí.
Potser no cal endollar-les per escalfar-les. Però en aquell moment que se't queden els peus freds
sí.
I estàs a l'ordinador, doncs endolles i s'escalfen.
Carai.
I després les desendolles i tu les fas servir com unes sabatilles normals.
Et diran la noia del cable USB a tu,
Ja,
amb tots els gadgets a través del que es pot fer, no? Sí, sí.
Les següents seccions prometo no portar coses més endolls de USB.
No, però està molt bé.
Però és que passa molt de fred a l'ordinador, aquestes festes.
Uh-huh.
Aleshores, me'n va venir al cap. Aquestes m'agraden molt perquè hi ha molts models. Aquestes són com amb un vermelles i blanques,
sí,
molt
nadalenques,
potser. He trobat també d'en Xinxan, algunes que són més com per papes, no?
Com més sèries,
més sèries,
sembla, no? Sí.
Però totes són una pinta de que són molt calentones sense endollar. Però si volem tenir els peus calents, doncs apa.
També la pinta molt amorosa, com el primer peluix que eren uns guants.
Com els guants, en forma d'os.
Molt bé, doncs Raquel, com sempre, agraïda per haver-nos portat a la Tecnosfera aquests gadgets, molt, en aquest cas, molt calents, no? I un molt pràctic, aquesta tassa termo.
La tassa termo, escalfador USB.
Recordeu, com bé deies tu, que tot això ho penjarem, doncs, de seguida que puguem, al Facebook de Tecno-Esfera, així ens trobarem.
I esperem que els oients els hi agradin
i que diguin
es
la seva.
Servir.
Exacte,
clar.
I que diguin la seva, a veure què n'opinen.
Molt
Raquel,
bé.
Gràcies i fins molt aviat.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
Tecnoesfera, a la cadena SER. El futur més pròxim.
Feia setmanes que no el rebíem aquí als estudis de la cadena SER a Catalunya. Enric Llopart, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Marta, què tal?
Molt bé, contenta de veure't. Ara feia dies que no ens podíem saludar.
Jo torno a casa per Nadal.
Sí, com el, exacte.
Com els torrons.
Mai millor dit, no? Puntual a la cita, sí. Sí, sí, una miqueta com el fill pròdig, no?
Sí, però mare meva. Sí.
Que teníem ganes de veure't i de compartir una estoneta amb tu. A més que m'has dit, mira, Marta, per ser el dia previ a Nadal, perquè ara s'apropa ja, doncs això, la fi, no?, d'aquest any 2011, ens vols parlar de tendències,
sí,
el futur més pròxim?
Exacte, vull parlar del futur més pròxim, no? I com que estem a punt de començar un any nou, com molt bé acabes de dir, sí, crec que és un bon moment per repassar què pot passar, no? O què es diu que pot passar de cara a l'any que ve a nivell tecnològic, no? Uh-huh. A més, he fet una mica de popurri, perquè aquests dies també és una curiosa tradició, molt divertida, que moltes marques publiquen una mica quines són les seves tendències,
sí,
des del seu punt de vista, les seves tendències tecnològiques de cara a l'any vinent, no? Que són sempre informacions que s'han d'agafar una mica amb pinces, perquè, evidentment, clar, cada marca intenta una mica dir que el que aquesta marca
ven...
Els
que ells faran,
és el que ve, i el que explotarà l'any que ve. Per altra banda, també, doncs, intenten que es publiqui al màxim de llocs possibles i, per tant, a vegades són potser una mica sensacionalistes, una mica grocs. Però sí que hi ha cosetes interessants que, combinades amb cosetes que pensem, doncs creiem que anirem per aquí més o menys els trets de cara a l'any que ve. I després IBM, i comentaré dades
el gegant
de Cisco, d'Intel, IBM ha tret unes prediccions a 5 anys vista que són bastant espectaculars. Les deixarem pel final,
sí?
Perquè són gairebé ciència-ficció. Jo crec que és curiós comentar-ho també. Molt bé.
Per on comencem?
2012.
Sí.
Què pot passar?
El tenim aquí mateix.
Què pot passar
al
2012?
Passar? Moltes coses poden passar.
Què pot passar al 2012? Sí, una mica
Home, és un any que, a veure, està escrit en molts llocs, poden passar moltes, moltes coses,
Sí, però,
inclús
poden passar tantes coses que ja no en passin cap.
Ah, exacte, això em referia, m'has captat ràpidament.
A partir dels següents anys. Sí, esperem que no sigui així.
No, esperem que no.
No pinta massa bé l'any, però esperem que no tan malament com això.
Si més no esperem, perdó, Enric, que ens regenerem.
Sí.
Ja que en aquest programa parlem de noves tecnologies, doncs que la sapiguem aprofitar també i tot plegat.
Exacte, El tema, una de les tendències, tot aquest tema del núvol, que sempre hem estat parlant del núvol i el núvol
el
i el treballar el núvol i el cloud i tot això. Sembla que el 2012 s'ha d'imposar més, inclús, del que està fins ara. Val? Es parla, sobretot, en entorns laborals.
Sí.
Val? Clar, perquè recordem el que és. La informació, en lloc d'estar allotjada al teu propi dispositiu, està, doncs, en servidors a la xarxa i, per tant, tu pots tenir accés a aquesta informació des de qualsevol dispositiu connectat a internet.
Molt bé. Per això també la imatge aquesta, el símil del cloud, del núvol.
Exacte. Clar, sí que sembla que conceptes com el teletreball es van consolidant en l'entorn empresarial. Doncs cada cop, inclús ens estem trobant amb empreses que estan reduint superfície d'oficina i estan donant més flexibilitat als treballadors perquè treballin des de casa. Clar, reduint superfície d'oficina estalvien costos. I això, clar, si tens un sistema de funcionament amb núvol, a part de que genera... És bastant econòmic, a part d'això, permet als treballadors accedir a la seva informació des de qualsevol lloc. Poden treballar des de casa, poden treballar des d'on vulguin, dona molta més flexibilitat. Jo sí que penso que, no sé si durant 2012, però durant aquesta dècada en general, el tema del teletreball s'imposarà molt, moltíssim. I crec que 2012... per un munt de factors, perquè penso que la crisi potser fomenta o ajuda a que això s'implementi, pot ser una mica un any interessant en aquest sentit. Un altre tema important, el tema de la mobilitat en general. Val? Hi ha smartphones, la penetració comença a ser important, val? A països com el nostre, tablets encara és petita, però és que 2012 ha de ser un any molt potent a nivell de dispositius mòbils, a nivell de smartphones, a nivell de tablets, a nivell de tot d'aquests dispositius que ens permeten, doncs, estar connectats permanentment, estiguem on estiguem.
El dia, en el moment, el minut.
Pot ser una mica l'any de la mobilitat, eh? De fet, crec que és la gent de Cisco, sí, la gent de Cisco, el que comenta és que el trànsit global de dades mòbils creixerà a un ritme anual al 100%, val? Del 2012 al 2014. Val? Vol dir que s'anirà multiplicant per dos. Estem parlant d'un creixement molt important. Val? Un tema també interessant i vinculant una mica també amb el tema que dèiem abans de l'empresa. Dispositius, o sigui, cada cop els treballadors, hi hagi per aquí algunes enquestes, cada cop els treballadors volen que un únic dispositiu els hi faci tot. Un únic mòbil intel·ligent, sigui per treballar, sigui per, sigui per treballar i sigui pel seu temps lliure.
És com reunificar, val? No? I que
et
pugui donar...
Això de tenir dos mòbils, doncs, cada cop està menys vist, perquè especialment quan els dos mòbils solen ser doncs, mòbils molt potents, molt intel·ligents, i és absurd tenir-ne dos. Llavors, sembla que cada cop les empreses no només estan incorporant la tecnologia que deixen els seus treballadors per fer servir tecnologia més de consum, com tablets o com telèfons intel·ligents, sinó que sembla que tendirem a tenir un únic dispositiu, tant per oci com per empresa, val? Això pot ser un problema per algunes marques. Això de tenir dos dispositius, a moltes els hi anava bastant bé. Després, el tema del vídeo, val? Aquí també crec que és una dada de Cisco, parla de que l'any que ve el 50% de tot el trànsit que hi haurà online serà en vídeo. Val? El vídeo sembla que creixerà, pujarà i pujarà. Jo també m'agradaria comentar que aquí portem un cert retras amb tot el tema del que és aquests videoclubs online, etcètera, aquests serveis tipus Netflix, i que precisament Netflix aterra a Espanya l'any 2012. Val?
Per fi, sembla ser.
Ja tenim diversos serveis d'aquests, però potser el catàleg no és prou profund, potser el servei no està prou afinat,
i el nostre costum encara no està, no? Tan,
exacte, penso,
exacte. Els dels espanyols, vull dir,
Exacte, sí. Exacte, no, sí. Mai saps bé si és perquè no acabem de tenir un servei que sigui suficientment bo, o per desconeixement, o pel que sigui.
Jo crec que és un 50-50, una meitat.
És una barreja.
Una barreja.
Després també jo m'he trobat, perquè jo faig servir algun d'aquests serveis, que els preus a l'hora de llogar no es diferencien en res el preu d'un lloguer físic, no?
Sí.
Potser aquí s'han de fer certs ajustos en preus, en tipus de serveis, en amplitud de catàleg, però el vídeo ve fort, ve molt fort, i el tema dels videoclubs online sembla que hauria d'arribar amb bastanta potència.
N'hem parlat, a la Tecnosfera, i en continuarem parlant, evidentment, a veure si agafa aquesta força que dius.
No, jo crec que sí, que 2012, ja dic, Netflix pot ser un motor que engegui tot això i que benefici també els altres, no només a ells. Xarxes socials, que sempre en parlem molt, això. Xarxes socials, evidentment, cada cop més, amb més serveis, etcètera, afegint més elements i més aplicacions,
no?
Per tenir-te més cautiu, més retingut allà dins, i sobretot el tema de xarxes socials empreses. Dintre d'aquesta tendència una mica de les empreses aplicant tecnologia que és més de consum, el que és a l'entorn empresarial, doncs també el tema de les xarxes socials dintre d'empreses, que n'hem parlat alguna vegada, d'algunes que ja existeixen, que són molt similars a nivell de funcionament, a nivell de compartir contingut, amb les que ja tots coneixem, Facebook, etcètera, i que van molt bé per, diguéssim, compartir, per comentar, per crear grups de treball, etcètera, dintre d'un entorn de treball, i sobretot de teletreball, encara més, perquè permeten comunicar millor.
Que el teletreball es potenciarà també.
Algunes pinzellades. I tanco amb aquestes dues...
El que ens han dit, has dit al principi,
aquests,
no?
Aquests dos temes de ciència-ficció que m'han agradat molt, m'han semblat curiosos.
Els propers cinc anys,
que tampoc em sembla tant.
No, amb lo ràpid que passa tot, vols dir. I amb tecnologia no és res, no?
No, IBM parla que en 5 anys ja podrem llegir la ment. Val? Hi haurà...
Començar per aquesta, dius...
Exacte, podrem ser capaços de llegir la ment.
La telepatia ha existit i existeix, i és un fet.
Jo hi crec, amb la telepatia, també, que existeix. A veure, i ells després, evidentment, ho expliquen molt bé. Val? El que diuen és que cada cop existeixen dispositius més sofisticats que et permeten, o sigui, que connectats al que és el teu cervell, doncs permeten detectar l'activitat cerebral i a partir d'aquí doncs, prendre doncs, decisions o de que d'això se'n derivin ordres. Val? Llavors el que comenten aquí doncs, és que amb el moviment del cervell doncs, podrem, no sé, et podré trucar a tu només pensant-ho. Val?
Sí, són aquests, coses com...
Amb aquests sensors, trucar-te tu només pensar-ho o fer moure el ratolí per la pantalla només pensant-ho, només amb l'activitat cerebral. Val? Insisteixo, una mica ciència-ficció, criden l'atenció, etcètera. Ho hem de posar una mica entre cometes. I després una altra cosa que m'ha cridat molt l'atenció d'aquest informe és que parlen també que d'aquí a 5 anys serem capaços de produir l'energia que consumim a la nostra llar. Val? O sigui, nosaltres mateixos produirem aquesta energia. I un cop més ho desenvolupen i ho expliquen bé. Clar, resulta que qualsevol moviment que fem, qualsevol, no sé, l'ordinador, el calor que desprèn, l'aigua de les tuberies, hi ha un munt d'activitats que fem diàriament que generen energia. Val? És una energia que es perd ara mateix. Val? Doncs, amb la tecnologia que pot existir en els propers anys, aquesta energia no es perdria,
sinó que es reaprofitaria.
Aniria per algun lloc i podríem abastir-nos a la nostra casa amb l'energia que generéssim gràcies a aquestes activitats quotidianes i diàries.
Home, de l'escalfor humana també es treu,
Efectivament. Efectivament.
Sí, sí.
I de determinades
activitats
humanes.
Més encara, no? Molt interessant. Hi ha més punts de vista o no?
Deixem-ho aquí perquè crec que més que se me'n va el temps, però...
Ens hem quedat aquí. Està bé, està bé. Ens hem quedat amb l'escalfor humana que dona molt. I ho hem dit de debò,
crec que és una bona rúbrica, no?
Molt maca.
Una bona rúbrica de la secció.
Enric, tu ets molt musiquero, i ho sé.
Sí, molt.
Alguna cançó que per tu sigui... És que és escoltar-la i és pensar en l'època de Nadal. Quina seria?
Em mates.
Per compartir ara amb els oients de la Tecnosfera.
Em mates.
Breument, Estic fent un tastet.
Em mates perquè la música que escolto jo no sol tenir...
No és comercial,
molta,
potser, no?
No sol tenir molta vinculació amb el Nadal. Home, sí, hi ha un cantant que m'agrada molt, que es diu Mark Kozelek, que té un disc que es diu un White Christmas, i alguna cosa així. És un acústic d'ell, i canta Nadales en anglès, molt maques. Té una veu espectacular i una acústica millor encara.
Doncs ens deixem emportar ara una estoneta per aquest autor i perquè tu l'has escollit, clar que sí, per tu i pels oients de la Tecnosfera. Enric, a passar-ho molt bé i continuem en contacte, com sempre.
Igualment, bones festes a tothom.
Un petó ben fort.
Vinga,
fins aviat. Adéu-siau.
Adéu.
Christmas, just like the ones I used to know, where the sleigh bells glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be
dissabtes a les 4 de la tarda, Tecnoesfera, a la cadena SER.
Os decíamos que hoy nuestra Tecnosfera se rodea de todos o casi todos sus colaboradores. Algunos, bueno, no es rodear físicamente, pero casi, porque son colaboradores que los tenemos en este caso en Madrid, como es el caso de David. David Bravo, buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes.
He dicho yo que hoy nos rodeáis todos casi, en este caso vía teléfono, porque estás en Madrid, si no tengo...
En sentido figurado.
En sentido figurado, claro que sí, estáis presentes. David, estamos, pues fíjate tú, al día previo ya de celebrar Navidad y y el resto de fiestas, y hoy yo te había pedido un poco que hiciéramos una especie como de valoración de lo que ha dado de sí el 2011. ¿Por dónde empezaríamos? ¿Por la luz verde o por la luz roja?
Por la luz verde.
Venga, por lo positivo siempre.
Siempre positivo.
Muy bien.
Pues, el 2011 la verdad que ha sido una explosión de tecnología en general.
Sí.
Ha habido gaches de todo tipo, para todos los gustos, para todas las necesidades. Y como tenemos poquito tiempo, pues vamos a centrarnos en dos categorías de productos, en dos productos diferentes. Uno, por un lado, ha sido sin duda el año de la explosión de los tablets.
Sí, las tabletas, sí.
No es un gadget nuevo, pero a lo largo del 2011, todas las marcas principales han ido sacando su respectivo modelo, a cuál mejor, a cuál más completo, más bonito, más resistente, a precios cada vez más competitivos. Sin duda se ha convertido en un gadget, si no necesario, la verdad que muy codiciado entre aquellos que no lo tienen, porque la verdad es que es una novedad y, sus funcionalidades y su utilidad está fuera de toda duda. Es decir, quien lo tiene sabe que es muy útil. Y quien no lo tiene, pues lo ansía porque, sustituye pues a un portátil o puede sustituir a un televisor porque puedes ver películas, series, navegar tranquilamente, revisar el correo. Ha sido sin duda el año de los tablets, el 2011.
¿Quién nos lo hubiese dicho por eso, no, David? Porque recuerdo que tiempo atrás todo empezó con el iPad. Y está muy bien, tal, pero se empezó a potenciar y que ha ido como a más, increciendo, como dices tú, y al final se ha prodigado que todas las marcas tienen su propia tableta, ¿no?
Sin duda. La verdad que Apple se la jugó en el mejor de los sentidos lanzando un producto que no era, como dijéramos, nuevo, pero sí que era otro punto de vista de un tablet.
Sí.
Y el resto de las marcas pues estuvieron ahí a la expectativa, a ver qué tal funciona. Y cuando vieron que fue una explosión de ventas, pues evidentemente se lanzaron las suyas propias porque, es un fenómeno social de ahora mismo es que incluso preguntas a cualquier niño
porque
le gustaría que trajeran los Reyes Magos o Papá Noel
su tableta también, sí, tableta, es verdad, porque además a ver las ailas, además es verdad están para los chiquilines, para los más pequeñitos también hay unas ideales
porque además hay de todos los tamaños, claro. De 7, de 8, de 9, de 10, de 11 pulgadas, precios para todos los gustos, que eso es muy bueno, que haya siempre competencia. Y la verdad que quienes la usamos, la verdad que vemos en este gadget un dispositivo muy útil.
Sí, recordemos que útil para ver y leer la prensa, consultar todo tipo de cuestiones de Internet. La verdad es que, es mucho más cómoda. Está muy bien, sí. O sea que...
También hace, sí.
Sí.
Disculpa, no, que la segunda categoría de producto, el segundo gache que quería resaltar, sobre todo en España, es la explosión de los smartphones, es decir, los teléfonos inteligentes.
Exacto, sí.
Según leí el otro día, el 30% de los usuarios ahora mismo en España que tienen un móvil, ese móvil es un smartphone inteligente. Sí. Otra cosa que utilice o no sus propiedades inteligentes, ¿no? Pero al menos lo tienen.
Sí, eso es verdad.
Eso decir que marque una tendencia.
Sí.
Que cada uno ya usamos el móvil para más cosas, no solo para hablar y recibir llamadas, sino que lo utilizamos para revisar el correo, para también navegar en pantalla chiquitita, que no es muy cómodo, pero para dar un aprieto está bien.
Sí.
Sin duda sí, el 2011 ha sido el año de los smartphones.
Sí, para mí ha sido una adquisición buenísima, sobre todo pero práctica, además para trabajar, para estar bien, bien interconectada. Está muy bien, si tienes un teléfono inteligente y, como decías tú, utilizas todo lo que da de sí, todas sus aplicaciones, es ideal, es fantástico. Ideal,
Tiene un peligro, dices, ya que lo tienes y estás en cualquier sitio, pues mira, voy a revisar el correo.
La adicción, cierta adicción, ¿no?
Exactamente.
Sí.
Si no lo tuvieras a mano, dices, que el correo que espere un poquito, total, estoy en mis horas de ocio y que tal. Pero ya que no sé, voy a poner un mensaje en el Facebook. Voy a poner un mensaje en
Pero bueno, David, siempre se puede controlar, ¿eh? Y además hay funciones en las que el correo nos puede llegar cada tanto, recordemos también, de cara a los oyentes, que si uno quiere se lo puede programar. Lo que pasa que sí que es verdad que uno como que lo deja muy al momento, ¿no? Y ya que me llega, pues que me llegue ya. Y claro, eso es verdad que lo ha de controlar.
Siempre que se haga esas cosas con gusto, pues no hay ningún problema.
Sí.
Otra cosa es la adicción, como tú dices.
No, eso es diferente.
Estamos hablando de otra problemática.
Sí. Por tanto, para ti el 2011 han dado mucho de sí las tabletas, los tablets, y los smartphones, los teléfonos inteligentes. Muy bien. Vamos con la luz roja.
Vamos con la luz roja. Pues mira, ya que estamos también en una época fin de año típica de reuniones familiares y sobre todo también de regalos, aunque este año parece que hay más aprietos de los habituales por la dichosa crisis, pues precisamente vamos a hacer una pequeña reflexión sobre los gadgets y la crisis y la tecnología en general.
¿Sí?
Me refiero a que la tecnología, los productos tecnológicos son un regalo típico de Navidades, ya sea Papá Noel, ya sea los Reyes Magos.
¿Mm?
Y solo planteo el siguiente asunto. No aquel gadget que es el más caro es el mejor.
Eso es bien cierto, sí, sí.
Con esto quiero decir pues que siempre hay que buscar y hay que estudiar un poquito, dejar un poquito de decir, bueno, pues voy a tal centro comercial y me compro el primero que vea, porque total, bueno, no. Hay que estudiar un poquito qué necesitas, para qué lo vas a usar. Se trata de lo que se trata, es un tablet, un smartphone, un MP3, un portátil, es decir, ¿por qué? Porque evidentemente luego nos podemos haber gastado un dinero, mucho o poco, pero que con un poquito menos pues nos hubiera sido suficiente con otro modelo, pues que también totalmente con calidad contrastada y que nos sería suficiente. Bueno, pues una reflexión de eso, de que hay que ajustar siempre el presupuesto a los gadgets y los gadgets a nuestro presupuesto.
Sí,
y a nuestras necesidades y gustos también.
Es verdad, es un craso error eso de ir y al primero que tal, me quedo con este, ¿no? Vamos a cotejar un poquito, a valorar, ¿no? ¿Dónde lo podemos encontrar a mejor precio? Y quizás de alguna otra marca, sí, es verdad. Hay que valorarlo.
Mira, acabas de dar también en un asunto muy interesante, es decir, no ir a la primera tienda comprarlo, sino también, oye, pues mira, tenemos con Internet, es una fuente inagotable de recursos.
Sí,
y ese también lo es. Decir, bueno, pues mira, solo con poner en cualquier buscador el modelo, marca y modelo que queremos de cualquier gadget, y podemos encontrar infinidad de tiendas, infinidad de centros comerciales, tiendas online, tiendas de calle, tiendas de barrio, donde, anda, pues mira, qué casualidad que aquí hay una tienda, pues que, oye, pues...
Sí.
Me ahorro 10 euros, 10, sí, 15 euros, oye, pues mira, pues...
Lo que pasa es que mucha gente no dedica ese tiempo, ¿no?, a la búsqueda, porque no deja de ser un poco una búsqueda previa, ¿no?, de decir, bueno, aquí, allá, ¿dónde lo puedo encontrar mejor? Y yo creo que vale la pena, ¿eh?, vale la pena.
Puede ser un poquito engorroso y un poquito lioso y decir, oye...
No, pero tiene su gracia y todo, ¿eh?, si uno quiere, le puede encontrar...
Sin embargo, yo te puedo decir que quien, bueno, pues dedica unos minutos a buscar, encuentra ofertas realmente interesantes, pues aquello de que, pues, una tienda... Pues ha comprado un stock de, por ejemplo, una cámara digitales y oye, pues la ha rebajado pues 50, 60 euros y ya está, y sin ningún problema.
Sí,
pues
sí,
ya te acabas de ahorrar 50, 60 euros.
Y la mar de bien.
Dejártelos en el bolsillo o bien gastártelos en otro gadget.
Claro, claro. Sí, sí, sí. Hay que valorarlo. David, yo no sé si tú eres un auténtico amante de la tecnología, además entiendes muchísimo de tecnología. ¿Qué tal el tema de la música? ¿Eres musiquero tú?
Soy musiquero, pero yo me quedé en los 80.
Bueno, pero ¿me sabrías decir algún tema que te evoque claramente o que te sitúe en Navidad?
Ah, bueno, es que para aquí, para Navidad, mi canción de cabecera, como dijéramos, es la de María Carey, el villancico este que se llama All I Need for Christmas Is You.
Ajá, vale. Pues vamos a compartir, ¿te parece? Habrá un ratito de esta canción de María Carey, de que nos sitúe aún más, porque ya estamos bien situados, pero aún más en Navidad.
Pues
lo haremos un poco en tu honor.
Un regalo.
Muchas Muy gracias. Bien, David. Pues David Bravo, director de la revista Gadget, un beso enorme, felices fiestas y seguimos en contacto absoluto aquí en esta tecnosfera.
Cuando queráis, un beso muy grande y nada, felices fiestas para todos.
Muy bien, David, hasta pronto. Chao.
Gracias.
Tecnopinión.
Rebem una setmana més al Martí Manent. Martí, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Com va tot?
Molt bé.
Les festes, tot plegat.
Tot molt bé.
Amb energia, amb ganes, amb il·lusió.
I tant.
I parlant de tecnologia una vegada més,
i
sobretot de tecnologia i legalitat, podríem introduir-ho d'aquesta forma, Martí?
Sí, hi ha un concepte últimament que està començant a néixer, i sobretot a nivell comunitari, que és la diferenciació entre la privacitat i protecció de dades.
Uh-huh.
Moltes vegades, quan parlem de protecció de dades, la gent diu, privacitat.
Sí.
No, i s'està començant a separar el concepte a nivell del que és el dret i dret comunitari, molt relacionat amb el que és els perfils d'usuaris a internet. i per explicar-ho. Tinc amics que m'han preguntat, ostres, Martí, jo em trobo en el meu ordenador que estic buscant per anar per fer un viatge a Nova York i de cop i volta, els dies següents, en pàgines que no tenen res a veure de viatges, em surt publicitat que em diu vols per anar a Nova York, hotels a Nova York. I, ostres, aquí tinc algú que m'està espiant en el meu ordenador o què? Llavors, això no és ningú que t'espia. Això és que les grans empreses de publicitat, les grans xarxes de publicitat, que es diuen network advertising, en anglès el concepte, utilitzen el que són les cookies. Les cookies són petits fitxers que estan, que quan tu navegues en una pàgina web te'l descarregues i te'l posen dintre el teu ordenador, i llavors et poden anar seguint per quines pàgines i quin és el contingut d'aquestes pàgines. No és que t'agafen el teu nom, no. T'agafen el teu mail, no. Senzillament tenen un perfil d'un número, que no saben qui és, que ha buscat un viatge per anar a Nova York. I llavors, bueno, doncs li mostrarem a les altres pàgines que la mateixa xarxa publicitària controla
totes les ofertes.
Exacte.
No?
Això sí, també sí. Passa, per exemple, amb gent que igual busca informació sobre un ordenador que es vol comprar. I de cop i volta està visitant la pàgina del seu diari o la pàgina que està visitant d'un blog i veu publicitat d'ordenadors. Vostè vol un portàtil?
Sí.
Llavors això ho fan amb el que són les cookies. Llavors, a nivell dels reguladors comunitaris, el que diuen és, vale, aquí sí que no hi ha dades de caràcter personal perquè no sabem qui és, no sabem el nom, no és possible identificar aquesta persona, però s'ha de començar a regular la privacitat. És a dir, que, escolta, jo igual a l'ordenador de casa estic fent un regal sorpresa a la meva dona,
sí,
d'anar en viatge a Nova York. Igual ella comença a utilitzar l'ordenador i em diu, Martí, per què em surt publicitat d'un viatge a Nova York?
No ho entenc, no? Exacte. Que bé, això, clar, això ens fa quedar malament. Vale.
Però això sí, ho podem anar portant a extrems, doncs, molt més
delicats.
Igual, delicats, per exemple, igual amb temes d'ostres, que algú està visitant pàgines relacionades amb sexualitat d'una determinada orientació i de cop i volta una altra persona a la mateixa casa diu, escolta, per què em surt publicitat orientada d'aquesta forma.
Sí.
Doncs això és el que es diu el behavioral advertising o publicitat comportamental, és a dir, del teu comportament. Jo la traducció encara no s'ha trobat bé.
Del behavior, del comportament. Entenem que ve d'aquí.
Sí.
És tot un tema molt ampli. També en aquest programa, el Dani de Gai feia referència a un altre, no és ben bé el mateix, però sí que té a veure una miqueta amb tot el que s'està movent, amb un projecte de llei per censurar internet, el SOPA.
Sí.
Això també donarà, eh?
El que passa és que internet ja va néixer fa més de 2 dècades i, per tant, l'evolució de la tecnologia és una evolució molt potent. Moltes vegades hem parlat de dir, ostres, això ja sembla una mica el que es pot dir intel·ligència artificial. No ho és, però la intel·ligència artificial és autoaprèn, però sí que hi ha uns logaritmes molt potents, és a dir, que van calculant i són capaços de treure unes conclusions, doncs això com parlàvem de la publicitat, o com, per exemple, rastrejar informació i fer grans bases de dades, i hi ha indústria antiga que no s'ha sabut adaptar i que intenta lluitar perquè les regles del segle passat continuïn en el segle XXI.
Les que prevalguin.
I això no pot ser.
Sí. Això és una bona explicació, si més no en 4 línies. Martí, com sempre, gràcies per aquestes aclaracions, aquests aclariments, per dir-ho millor, i estem en contacte a la Tecnosfera.
Doncs bon Nadal a tothom aquests dies, que són de Nadal. I
sobretot un feliç 2012.
Exacte.
Que ens vagi molt i molt millor.
Molt bé.
Fins aviat. Adéu-siau.
Vagi bé. ce@cadenaser.com
I avui no podria ser d'una altra forma, de la manera més clàssica, amb aquest tema que ja esteu escoltant, tan i tan maco, li posarem el punt i final. Però això sí, interpretat per una banda boníssima, són d'Oregon, dels Estats Units, es diuen Pink Martini, i ells tot ho fan a la seva forma, amb molta sensibilitat, i doncs queda i sona així de bé. Què us haig de dir? Doncs que ha estat un plaer compartir l'estona amb vosaltres, que ens escolteu, i amb tots els nostres col·laboradors, el Martí Manent, l'Enric Llopart, el David Bravo, Aitor Urraca, Raquel Díaz, tots hi són molt i molt importants. Aprofitar per enviar-vos un petó ben fort de l'equip, el Toni Suárez, a la part tècnica, el David Medrano, José de la Fuente i Dani Aragay, a la producció, i qui us ha parlat aquí a la realització d'aquest espai, Marta Palencia. Que us cuideu molt, que tingueu un Nadal molt tranquil, molt feliç, molt i molt maco, i que ens trobem d'aquí uns quants dies, com vulgueu. Recordeu, teniu els podcasts a la vostra disposició. Adéu-siau. Santa baby, an out of space convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Think of all
kissed. Next year I could be oh so good if you'd check off my Christmas list. Ooh-wee-dee-boo, Santa honey, I want a yacht, and really that's not a lot. I've been an angel all year, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Forgot to mention one little thing.